Moment per revisar l'actualitat setmanal, els grans titulars de la setmana, amb una setmana una mica estranya perquè hem tingut aquests dos dies pel mig, Àlex, aquest 25 i 26 festiu, que d'alguna manera trenca, però que l'actualitat igualment la setmana ha estat calenteta, eh?
Doncs la veritat és que no fa gens de gràcia haver de parlar de situacions com les que obriran aquesta referència, com dèiem, al resum de la setmana. Una mort amb una pista d'esquí i un incendi, malauradament, com dèiem, la mort amb aquest resultat de balanç tràgic i un incendi que va ser un ensurt enorme per una trentena gairebé de persones al carrer Príncep Benlloc a principis de setmana, doncs no és una bona manera d'engegar un resum, però evidentment ha estat les dues qüestions més destacades, n'hi haurà d'altres que repassarem. Com dèiem, la mort d'aquesta noia, una barcelonina de 27 anys, que va morir al sector de Soldeu de Gran Valira mentre feia surf i saltant-se, per imprudència, doncs una senyalització que deia que una pista estava tancada per perill de congestes. Aquesta noia va baixar amb el surf, sembla que era un habitual de les pistes de Gran Valira, i resulta que una allau la va sepultar amb la conseqüència d'una parada cardiorrespiratòria i malgrat que les assistències la van poder localitzar, això sí, dues hores més tard, perquè els companys que anaven amb aquesta noia no van dir res fins al cap de dues hores, que és una de les grans incògnites que hi ha, fet que ha provocat que després de la investigació la policia els hagi detingut per un presumpte delicte d'omissió del deber de socors. Vull dir, si tu no fas cas amb una persona que està demanant ajut, no és que passis de tot, és que estàs cometent un delicte perquè hi ha un tipus penal que és el deure de socórrer a qualsevol persona que estigui en perill, no? Doncs, a hores d'ara, vull dir, s'ha conegut aquest matí la notícia de que estaven presumptament inculpats per aquest delicte i que estaven prestant declaració, i es veurà a veure què determina el batlle sobre aquest tema, no? Si anem amb el recorregut cronològic, com dèiem, doncs pista tancada per perill de congestes, tres joves entre els quals hi havia la víctima que decideixen saltar-se aquest cordó de seguretat que havia instal·lat el personal de l'estació i que la pròpia estació i després la policia havia dit que estava correctament senyalitzat i, com dèiem, una imprudència que es queda amb aquest salt i amb aquest balanç, malauradament, d'una mort.
Sí, una imprudència que realment s'ha cobrat una vida.
Una imprudència que costa caríssima, evidentment que sí. Es van fer totes les investigacions que es van fer el mateix dia, però el dia de Sant Esteve, tot just a trenc d'alba, quan començava ja a haver-hi llum natural, el grup de muntanya de la Unitat Especial d'Intervenció de la Policia tornava al lloc dels fets per acabar, evidentment, tota aquesta investigació que, com dèiem, posteriorment hem sabut que ha conduït a la detenció dels dos dels companys d'aquesta noia. Escoltem què deia el cap del GIPA, d'aquest grup de muntanya de la Unitat Especial d'Intervenció, Josep Martín de Haro.
Avui hem continuat, a pesar de les condicions climàtiques que són molt difícils, pues, intentant recollir dades fotogràfiques especialment i de situació del lloc on s'ha produït l'accident.
I com dèiem, si tu passes per una pista que no està treballada com perquè hi passi gent i hi ha perill de congestes, vol dir que hi ha neu que no està trepitjada i sembla de la investigació, que encara no està tancada, però dels primers apunts que s'han donat de la investigació, és que el pas, no, d'aquest surf, d'aquesta planxa ampla, doncs s'hauria originat la llau que la va sepultar. També ho diu el cap del GIPA, Josep Martín de Haro.
Sembla que ella comet la imprudència d'entrar en una pista balitzada, tancada i amb risc de llaus. No podem donar cap dada més. Aquesta persona esquiava per aquesta zona tota sola, tot i que hi havia un grup d'amics que havien passat el dia o havien, en alguna baixada havien estat amb ella. Però en el moment dels fets, esquiava sola.
Com dèiem, aquí la gran incògnita és saber per què van tardar un parell d'hores en comunicar aquest fet als nois que sabien que havien entrat per una pista i que no l'havien vist arribar. Se'ns fa estrany. Suposo que en el decurs de les pròximes hores, un cop es conegui el resultat d'aquesta investigació, què coi va passar. Potser sabent que havien comès, no sé, ara estic especulant absolutament, però sabent que havien comès una imprudència, una incorrecció, van dir, bueno, potser que la trobem nosaltres abans que la trobin uns altres, no fos cas. Però malauradament sí que va ser el cas. I caldrà encara saber, en el decurs d'aquesta jornada avui estava previst que, després de l'autòpsia que li van fer, el cos fos traslladat cap a Barcelona, on seria incinerat. Però com dèiem, la setmana no arrencava gens bé perquè la matinada de diumenge a dilluns, doncs, hi havia un incendi, concretament El número 71 del carrer Príncep Benlloc d'Andorra la Vella, sortosament no hi va haver cap víctima, però sí un ensurt enorme, perquè hi va haver 28 persones que van quedar ferides, bàsicament per inhalació de fums, 7 dels quals van quedar ingressats, uns d'ells a urgències. Sortosament ja tothom va poder marxar sense cap tipus de problema. Clar, l'ensurt enorme, perquè això que passi de nit i de matinada doncs, suposa un terrabastall enorme per tota aquella gent que es va veure doncs, en un moment donat doncs, com el fum envaïa, no veus, et poses nerviós, etc etc. Escoltem una de les afectades.
Yo he venido a buscar la ropa porque estoy con la pijama y bueno, unas medicinas también para la alergia y la gata.
Yo voy a coger alguna pieza de ropa, los medicamentos y los documentos.
Clar, què agafes, no? En una situació d'aquestes que et diuen és que has de marxar de casa, marxa, marxa, clar, el que has de pensar no agafar res, no? En aquest cas, doncs, sembla que algunes coses sí que van poder agafar.
Més tard els van deixar
amb algun
dels veïns.
Amb el suport de bombers, sí. Un cop ja estava vist que l'estructura no estava afectada, etc. Més gent afectada.
El foc anava pujant, jo estava de casa i no, ja et dic, no podia sortir, vaig trucar 5 vegades a la policia.
La gent ja precipitant-se, quedant muy nerviosa, algunos ya pensando en tirarse por la ventana. Hi havia gent que se ponia más nerviosa, otros que estaba ahí, había un señor que estaba ahí abajo casi una hora cegado en una habitación porque le falta una pierna.
Lo importante es que estamos bien y nadie ha sufrido graves quemaduras, no ha muerto nadie, pero el susto es muy... Está un poco muy... Bueno, aún no estamos recuperados de susto, la verdad.
Un ensurt de primera, Àlex.
De primeríssima, un ensurt de Champions League.
Sí, sí.
Claríssimament, i com hem vist, la gent que encara no ha pogut tornar a les cases i sembla que tardarà, i sobretot els dels pisos més baixos, que són els que més afectats van quedar. Per què van ser els que més afectats van quedar? Perquè, tot i que encara l'origen exactament del foc no s'ha determinat des del punt de vista oficial, tot apunta que una sèrie de material acumulat en un cel obert que hi havia, en un pati interior, doncs que hi ha gent que l'aprofita més cap a la funció que té per fer de traster, no? Una mena a l'aire lliure, o com a mínim un traster amb un sostre molt alt, no? Doncs resulta que va generar que s'afavorís la propagació de les flames i sobretot del fum. Què podria ser? Doncs jo què sé, una cigarreta tirada per una finestra, el que fos. En definitiva, que sortosament, en aquest cas sí que no s'han hagut de lamentar cap tipus de víctima. I uns dies després, com dèiem, la majoria de la gent que està doncs, allotjat en unes pensions que hi ha al voltant de la zona, i segons ha assegurat el govern, no hi ha ara, a hores d'ara, cap problema administratiu perquè els afectats tornin a casa. Què és el que cal? Doncs restablir la xarxa elèctrica en una part de l'immoble, també la xarxa d'aigües residuals, i sobretot fer una neteja a fons dels pisos, perquè no sé si t'ha passat mai, però vull dir, quan entres en un lloc, quan hi ha hagut un incendi, l'olor de fum, o sigui, sembla que tarda en marxar, però...
Parets però, fumades...
Però moltíssim, evidentment. Els inquilins, com dèiem, de les plantes més afectades són les inferiors, previsiblement els que més tardaran en poder tornar, i a hores d'ara encara oberta aquesta investigació sobre l'origen exacte, no? Quina ha estat la causa exacta del foc. Se sap, com dèiem, per indicis, com es va propagar, el que no sap exactament és com es va originar. Tot apunta que pot ser, evidentment, només hi ha dues opcions, no? O fortuït o provocat. Sembla com bastant heavy pensar que hagi sigut provocat una cosa d'aquestes, però clar, fins que no es determini de forma oficial, doncs no se sabrà.
L'actualitat també ens porta a les parròquies aquesta setmana.
Doncs efectivament, no tot han estat ensurts ni altres tipus de situacions, i aquesta setmana també el Comú de la Massana concretament i el Consell d'Administració d'EMAP han pogut fer finalment l'aprovació de l'operació, s'ha fet en sessió de Comú, de l'emissió de participacions preferents per valor de 19 milions d'euros que subscriuran totes les entitats bancàries del país, un acord que era, en definitiva, tres bandes perquè implicava el Comú de la Massana, els bancs i també el govern, i que ha de servir per sanejar els comptes d'EMAP i, de pas, els comptes, òbviament, de la Massana, que és la principal accionista o la propietària, com dèiem, de la instal·lació, i, sobretot, aconseguir que es tanqui per sota del sostre d'endeutament que els superen amb escreix. L'acord que van rubricar amb entrant participacions preferents per valor de 19 milions d'euros, els subscriptors seran, com dèiem, totes les entitats del país, i el Comú reservarà cada any 1,4 milions d'euros, 1.400.000 euros de les transferències del govern. Si escoltem el cònsol de la Massana, David Baró, ens diu que amb aquest acord el Comú complirà la llei del sostre d'endeutament, i ha explicat que diversos informes, entre els quals n'hi ha un del Tribunal de Comptes, han validat que les preferències computin com a patrimoni en comptes d'endeutament i per això es pot complir la llei.
De manera, què passaria si féssim una operació d'una emissió d'accions preferents, perpètues, convertibles, sense cap obligació? Pues el Tribunal de Comptes diu, en aquest cas, pues això es podria considerar com una operació de patrimoni net, que és el que nosaltres busquem com a objectiu, i per tant, doncs, en aquest sentit, no ha dit que això no fos viable.
Clar, tot això també té uns terminis i sembla que no serà fins al mes de març quan el Tribunal certificarà finalment de forma oficial si el Comú compleix o no la Llei de Finances Comunals. Ells han fet els números, però fins que no es fan efectius els terminis, doncs no es podrà dir si estan per sota d'aquest 200% dels ingressos quan a deute, que és aquest sostre d'endeutament comunal.
Ens hem molt centrat, no, aquests darrers temps en què passaria, no, si estiguéssim superant el sostre d'endeutament. Al final també és una qüestió de voluntat política, no? Perquè en definitiva el dia 1 de gener no passaria res, perquè després hi ha un període on s'haurien de presentar els comptes en aquest mateix Consell Comú al mes de març, on s'haurien d'enviar els comptes al Tribunal de Comptes, on faria un informe i el sometria després al Consell General, i llavors ja es decidiria si la Massana rep o no rep les transferències, no?
Tot això per part del cònsol major de la Massana, David Baró, però clar, què n'opinava l'oposició? L'oposició es va abstenir, en aquest cas, en la votació que formalitzava i certificava aquest tema, perquè ho van dir, en aquest cas escoltarem a Robert Talbós, un dels consellers de la minoria, consideren que hi ha dubtes sobre la legalitat, precisament, d'aquesta operació.
Hi ha diverses coses que ens preocupen i que no veiem clares i que ho hem dit. La primera és la legalitat de tot plegat. Em sembla que és una operació financera molt complexa, amb molts dubtes sobre si això és recursos propis o continua sent endeutament.
I només tancarem, doncs, recordant que aquesta setmana, el dimarts, a l'àrea aquí ens va visitar Albert Moles, el director general de FEDA, Forces Elèctriques d'Andorra. Vam parlar de moltes qüestions, de l'entrada de capital privat necessària per garantir inversions, etc. Però, sobretot, li vam demanar una qüestió que ens va dir que era un tema que estava en estudi. Fa unes jornades es va determinar per part del govern la possibilitat que Andorra Telecom passés de ser una parapública a una societat anònima de capital públic, com per exemple Ràdio i Televisió d'Andorra, sí. I va dir que, doncs, que era una possibilitat, el que passa és que calia estudiar molt bé si era tota la societat, una part de la societat, una branca de negoci, etc etc. Però com a mínim aquí queda la notícia que ens va donar Albert Moles.
Que passi a ser una parapública, Àlex, el que...
No, és parapública.
Que passi a ser una societat que tingui aquesta configuració empresarial, el que els donaria és una autonomia més de gestió, en realitat.
Segurament permetria, això ja és una qüestió de la lletra petita de la llei, entrar en possibilitats d'ampliar i d'interactuar amb els particulars, cosa que no pot fer segurament una parapública, i en canvi sí una societat anònima, encara que sigui de capital 100% públic.
Uh-huh. Doncs dèiem, una setmana una mica estranya, Àlex,
sí,
que hem parat dos dies i però l'actualitat ha estat, i els companys informatius realment no han parat, ni pel 25 no. Ni el 26, han tingut realment molta feina. I que ja l'acabem aquí, tu.
Esperem-ho.
Sí, ara aquí cap Esperem. De setmana, sí, sí. Nosaltres descansem.
Dilluns en tornem i que no està res.
I tant que sí, acomiadarem l'any com il faut.
Molt bé, Creu, merci.
Moltes gràcies a tu.